capital li agrada. Penso que la capital li agrada. Aquí no tenim valoració perquè van quedar molt contents.
Aquí va estar
bé.
Feia la cançó que toca.
I després tenim el Carlos, que va fer una peça que ja per si és complicada, que és una peça d'Elton John, Still Standing.
Que anem del Carlos, sí, us heu de fixar, si torneu a veure la gala, a qui enfocava el realitzador quan el Carlos s'estava acomiadant, perquè va ser l'eliminat d'aquesta edició.
Ai, no volia dir-ho per si de cas la gent no havia vist la gala.
Sí, home, veure, jo crec que sí, eh? Si mireu a qui enfocava el realitzador, ja tindreu alguna pista del que s'hi cou.
Estava la seva xica... una de les... Vale.
Clar. Això ens ho podrà... es van recrear amb una de les concursants, el realitzador.
Això ens ho podrà dir el Miquel, el becari, perquè és amic del Carlos.
Ah, sí?
Sí, són de Sabadell els dos.
I tant. I llavors, ens coneixem tots a Sabadell.
Per això.
Som 300.000 habitants, vull dir que sempre ens coneixem.
Per això, ens podrà donar informació. Molta atenció perquè anem a escoltar la peça del Carlos i també la valoració del jurat, perquè jo tinc la teoria de que mai te'n pots enrefiar del jurat.
Ara.
Mai te'n pots enrefiar perquè et diuen que cantes molt bé i després, al carrer.
Comences a experimentar, comences a deixar-te anar i a gaudir a l'escenari i, no sé, molt bé, felicitats per la feina i m'agrada cap on et poden portar aquestes passes que estàs fent, de debò.
Realment ets un valent, perquè sí, perquè t'atreveixes, perquè potser jo en el moment et veig en algun moment que pateixes una mica, però...
Tu vols dir que aquí van preparar la catapulta, no?
I estaves gran, o sigui que segueix així, Carlos, no pensis, t'ho fes,
no fes i al carrer.
Moltíssimes gràcies.
Endavant, que la porta de sortida està allà, a la dreta.
La porta on te la tens al davant.
I s'ha de dir que no pots enrefiar del jurat.
No va fer una actuació dolenta, però...
És que la cançó no és fàcil, eh? Aquesta cançó no és fàcil.
I no té veu. No té veu.
Bueno, potser tampoc la cançó no era la seva...
No és fàcil. Ha fet una audiència molt bona, un 19,6, 324.000 espectadors. Ha pujat una mica el share versus la setmana passada, però ha baixat una mica els espectadors. Sí que és veritat que tocar Me Suena...
Bueno, tenia molta competència.
Hombre, tocar Me Suena, que és el que me miro jo.
Tocar Me Suena va fer un 15,1.
Sí, que boníssim.
229.000 i...
Què li agrada a vostè de tocar Me Suena?
Bueno, hi ha ahí una xica que se disfraça, la Sílvia Abril, que está por ahí molta vegada, está la otra que vete, la otra que...
Ahí va.
Y hay una...
Ahí... ¿Está igual la que toma?
Sí, sí, y bueno. Cuando se va a vestir uno de Michael Jackson, que era una chica...
Tu ja estàs plantejant ja les teves vacances d'anar d'estiu o no?
Sí, perquè les tinc pagades i llavors me'n vaig.
Te'n vas. Sí. Atenció, perquè hi ha un programa que estan fent a 4, que es diu Focus, que els fan els dilluns, que van estar parlant de les aplicacions que hi ha noves aquestes per lligar. Hi ha una en concret de les 3 que escoltareu que em va cridar l'atenció. Sobretot la gent que agafa avions. Escolteu això, eh?
Pero, ¿qué buscan los españoles al registrarse en una aplicación de citas? El 32% reconoce que prefiere disfrutar de encuentros puntuales sin mantener ningún vínculo personal con ninguna de sus citas. Existe una nueva generación de aplicaciones móviles que se presenta como la mejor herramienta para conseguir relaciones esporádicas y sin compromiso. Hablamos de aplicaciones como Pure, con un ambiente de lo más propicio para conseguir sexo esporádico y donde necesitamos solo una invitación para poder acceder. O Thrifan, que nos pone en contacto con otras personas que quieren formar un trío. Pero el más llamativo es Wigman, el Tinder de los cielos, que junta a viajeros que buscan disfrutar de los tiempos muertos de los vuelos con sexo.
Bueno, a veure, Dani Arbós demana la paraula. Dani Arbós, bona tarda.
No,
sempre no coneixia aquesta aplicació.
Jo tampoc. Es especialista en aprofitar el temps entre vols.
No, perquè jo viatjo poc i he dit abans que preferiria els diners que... Mira.
No em sembla mal pensat.
No està gens mal pensat.
I a veure, és que hi ha escales que poden durar hores.
6 hores o 7.
El mateix avió, eh? No tots els avions que es creuen, no? Perquè si han de saltar per l'ala.
Bueno, m'imagino que hi ha gent que es troba a l'aeroport, no? I aprofita les zones...
Clar, les zones aquestes. Doncs no sé si algú de vosaltres si vol interessar per de cara a l'estiu. Escolta'm, ha sortit per acabar.
Sí.
Us en recordeu de la història de Gran Hermano? És un tema molt sòrdid, però ha sortit sentència ja. La sentència de Carlota Prado sobre Gran Hermano, que van abusar d'ella, un dels components...
És un tema molt controvertit en el seu moment.
Molt bé.
Perquè això és que durant l'emissió de Gran Hermano hi va haver un abús sexual d'aquesta noia,
sí, doncs,
que ella va denunciar...
Per part de José María López. Doncs, i, sí, doncs la jutgessa ha condemnat aquest noi a 15 mesos de presó per un delit d'abusos sexuals a Carlota Prado. Llavors l'ha d'indemnitzar amb 6.000 euros... També la productora Zeppelin, que és l'encarregada del reality, també haurà de pagar, però en aquest cas són 1.000 euros. Ell no entrarà en presó, perquè si no té antecedents pues no cal que entri a presó. I recordem que Telecinco, el Gran Hermano aquest, no va tornar a emetre's més perquè la història estava així. Veurem ara com queda la cosa, perquè sí que és veritat que, ja ho vam dir l'altre dia, estan mirant, plantejant-se de tornar a fer Gran Hermano de cara al setembre. Mm. Amb una sentència ja ferma, una sentència que ja s'ha fet, doncs a partir d'ara la cadena decidirà fer tornar i recuperar aquest format.
En aquell moment el que es va criticar molt va ser la gestió,
la nula gestió
sí, del programa.
La productora ha dit que...
Per poder treure aquesta noia de la situació en què es trobava, sí, malgrat que ella ho va denunciar davant de les càmeres.
Ella estava en una situació... Clar, les festes... Una de les coses que fa Gran Hermano és, per intentar animar que passin coses i que hi hagi trames, munten unes festes que programa la productora de tant en tant durant la setmana, perquè són moltes hores i estan tancats. I una de les coses que feien eren festes amb alcohol. I això és el que va provocar el que després tots sabem que va passar.
Bueno,
i ara la productora ha dit que s'ha acabat les festes d'alcohol, però recordem que les festes d'alcohol feien moltes temporades de Gran Hermano que es feien.
Deixa'm
bàsicament
que,
per alegrar una mica
el contingut. Que hi ha abusadors amb alcohol i abusadors sense alcohol,
sí,
també,
sí, sí,
que de vegades
sí, sí,
aquí però... ho justifiquem tot. I també va ser una decisió que va portar els organitzadors de la Isla de les Tentaciones, que crec que els donen un suc de taronja a les festes i aquí s'ha acabat. Sí, però sí, com moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Demà parlarem de Mari Carmen i sus muñecos, que ha tornat a aparèixer. Ai. I a més, molt maca, vivint a Canàries, però em sembla que demà parlarem amb la mateixa Mari Carmen, que vindrà a l'estudi.
Doncs encantats de la vida. Fem una petita pausa, resolem l'enigma dels ratpenats i de seguida tertúlia per aclarir exactament què és el que ha volgut dir el president Laporta en aquesta compareixença d'avui.
Pues no cal parlar d'això.
RAC 1. A FamaLiving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues FamaLiving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
FamaLiving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAF, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poblenou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poblenou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Barnafil Primavera 2023. Compra i venda de segells, monedes i tot per al col·leccionisme.
Hi trobaràs els nous segells que s'hi presenten, com l'edició especial dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Divendres 21 i dissabte 22 d'abril a les Cotxeres de Sants. Entrada gratuïta.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un obsequi.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena. Una d'albina, concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman al musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanalmusical.com i convida-hi a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
En aquests moments a l'estudi, amb una absència destacable, que és la de la Marta Cailà, que és just el moment en què hem de triar el número. Però abans... Què dius? Què? S'està queixant, però no la sentim, afortunadament.
Sí, sí. No et posis nerviós.
Digues, digues, nerviós.
Bé. Escolta, això és per, ho fas per tots, eh?
No, però què s'ha de fer?
Què s'ha
de fer? Què s'ha de fer?
Ara no sabés que et poses nerviós.
Ara fa fred.
Ara fa fred.
Però amb qui s'ha consultat si es feia fred?
No, escolta, jo sóc una persona autònoma i adulta per decidir.
Però convius amb més gent de l'estudi,
no? No, fa fred.
Ara fa fred.
Digues, digues, nerviós.
Ho explica tot.
Que ets raó, guapa i molt eixent.
Va.
I no et posis nerviós.
Calleu. Va, Arbós, digues.
Que té raó la Caila, que fa fred.
Bé, jo estic la mar de bé, però va, si
tenim fred... Vinga, dale, amb el ratapenat.
Vinga, va, que avui és el dia mundial dels ratpenats i avui us preguntàvem l'espècie més gran del món.
Jo no tinc fred.
És la guineu.
Tornem-hi.
Voladora de les Filipines, sí, sí, que amb les ales esteses potreu fer els dos
sang, metres... Sang, Déu, sang!
De què s'alimenta? I us donàvem quatre opcions. A, insectes.
Sang.
B, sang, principalment de bestiar. C, fruita. O D, ratolins de bosc. Ratita. D'altres petits rosegadors. I la resposta correcta, senyor Marcelí, és la C, menja fruita. Especialment figues.
Ah, sí?
Sí, menja figues de
Filipines. Figues d'un altre paner.
No. Hi ha quatre espècies de figues, que és la seva alimentació bàsica. Si no n'hi ha, pot menjar altres fruites i, excepcionalment, d'algun conreu. Però que sapigueu que menja figues. Sí que hi ha altres...
Un bitxarraco de 2 metres, negre, amb forma de Dràcula.
Ha de menjar figues.
Menja figuetes de
i fruites, sí, què li sembla? No, el paner no. A les figueres.
Panses i figues i nous i olives.
No, nous i olives no en menja.
Així s'estitgeixi que tenim.
Però no desitgem. Mira, està en perill d'extinció perquè se'l caça per la carn.
Però, Marta, com ha anat això?
Mira, hem rebut 701 mails i d'aquests 618 són correctes. Per tant, Míriam, vols dir un número de l'1 al 618?
Deixa'm saludar-la, Míriam, bona tarda.
Hola, bona tarda. Fa fred, no?
Jo estic... sí, fins ara...
Mira, el 222. 222, vinga.
222.
La galleta que se pide por su número.
222.
Demà parlem de Lance Armstrong, i del ciclisme. Perquè demà farà anys que es va retirar. I per tant,
cert, parlem de dopatge, evidentment. Parlant d'esports, us recomano una pel·lícula col·lateral al món de l'esport, que es diu Air, que parla sobre les Air Jordan, sobre com va anar que Michael Jordan li fessin una oferta multimilionària per
la va recomanar el Pamies l'altre dia, va dir que
per posar-se unes bambes Nike, molt, molt bona.
Si us agrada aquest món... Recomana sèries, també, ara?
No, és una pel·lícula.
És una pel·lícula, que es pot veure als cinemes.
Als cinemes?
Hosti, noi. Sort que l'acomiadem, ja.
Vinga, avui el guanyador del concurs és David Julià Boada. Diu, bona tarda, l'opció correcta és la C. Felicitats pel programa. Gràcies. I endavant les atxes. Salut i una abraçada, David Julià, de Santa Coloma de Farners.
Molt bé, felicitats. Gràcies, molt bé. Adéu, Arbós.
Adéu, tampoc l'hem sentit. Hi hauria d'haver-hi un micròfon a la posada de la porta perquè la gent que va marxant doncs es pugui acomiadar.
Apunta-t'ho, apunta-t'ho això amb un paper d'aquells que després van a la paperera.
La Míriam Díaz que ens porta el bo i millor de la compareixença de Joan Laporta, una compareixença molt esperada que analitzarem perquè hi ha moltes qüestions que ens han cridat l'atenció. Esperadíssimes explicacions al president del Barça sobre el cas Negreira. Joan Laporta diu que el club és víctima i es personarà com a acusació particular.
Claro.
Entenem, doncs, que el Futbol Club Barcelona, en aquest cas, seria víctima d'aquesta situació. A banda del que és l'assessorament tècnic esportiu, tècnic esportiu i arbitral que s'estava fent, una altra cosa seria això, de que unes persones físiques, una entitat privada, doncs, hagués aprofitat aquesta situació per fer, doncs, tenir una conducta de treure un profit. Per això el Barça aleshores seria víctima.
Avui hi ha un món dividit, si fem cas a les xarxes, que li hauríem de fer un cas relatiu també, sobre persones dient, home, Laporta, molt bé avui, ha explicat coses noves, ha fet un contraatac potent contra el Real Madrid i algunes instàncies de la capital del Reino, i en canvi hi ha altra gent que diu, home, doncs tampoc, novetats no n'hem tingut gaires. A veure on ens posicionem. En total han sigut dues hores de roda de premsa, la roda de premsa segurament més esperada dels últims mesos del Barça, que les analitzarem. Les paraules que s'han pronunciat en aquesta roda de premsa amb el Toni Muñoz, redactor de Tribunals de La Vanguardia. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Que has estat durant força temps empaparat amb qüestions relacionades amb el cas Negreira.
Sí.
Per començar, què t'ha semblat aquesta roda de premsa? Ja. Llarga, De fet, ha fet, això també és per analitzar, una presentació d'uns 35-40 minuts i després una hora i mitja, pràcticament més, de respostes als companys de la premsa.
Sí, podríem dir que ha estat mitja hora plantejant quins serien els punts clau, i les idees força, i a partir d'aquí ha anat donant voltes al mateix que servien, diguéssim, aquelles mateixes respostes que hi havia donat a la primera mitja hora, doncs per la següent hora i mitja, perquè bàsicament de detalls nous no n'ha donat gaires, ha donat, diguéssim, ha mantingut una línia de defensa que jo crec que era l'esperada, perquè tampoc el Barça pot aportar alguna cosa més, i és que, clar, com et defenses davant d'aquestes greus acusacions, i més quan el propi implicat, José María Enríquez Negreira, et diu que li pagava al Barça per assessoraments verbals i per mantenir la neutralitat. Com et defenses davant d'això? Doncs què ha dit Joan Laporta? Doncs que aquells treballs sí que existien, que no els feia el pare, sinó que els feia el fill, i tot això, és a dir, ho han acreditat trobant durant aquests dos mesos que han trigat en donar una resposta oficial sobre aquest escàndol, trobant 600 informes que han recopilat i que han dit, mira, aquí teniu la prova que realment sí que es pagava per a canvi d'un servei. I tot això, a banda de tot això, doncs també ha deixat la porta oberta a dir, bueno, una cosa és demostrar i defensar-te de que no s'ha comprat els àrbitres, que això tothom ja està d'acord, els expresidents i tothom, però l'altra cosa és que algú hagi pogut posar la mala caixa aprofitant doncs, que pagaves i feies uns pagaments al número 2 dels àrbitres.
És que estem parlant de molts diners, aquest és un dels temes claus del dia, on ha anat a parar tot això?
Clar.
I aquí... O t'han cobrat molt car per uns informes que sembla que no han servit de res, que ves que no sigui aquesta l'explicació, o t'han cobrat molt car per uns informes que no han servit de res i algú se n'ha aprofitat, algú ha posat la mala caixa,
clar.
O t'han pres el pèl.
Però si te'ls paguen...
Sí.
A veure, és que al final també arribarem al cap del carrer. Si una persona per posar un paper d'aquí i allà li paguen 100.000 euros...
Però aquí la sospita, que ara ho comentarem amb el Toni, és que algú inflés aquests pressupostos i això anés a parar a una butxaca que no és la que toca.
Sospita.
Aquesta és la sospita.
Bueno, doncs que sospitin fins que trobin la prova.
No, però és que el club ja està en això. El club, de fet, ho ha dit Laporta, no?
Sí.
Que aquesta és una altra línia d'investigació.
Clar.
És a dir, algú posar la mala caixa.
Aquí tenim, diguéssim, dos fronts oberts, no? Un és el de la compra d'àrbitres, que és el que s'està investigant i el que el Barça serà investigat com a club, juntament amb Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i dos ex-executius del club, així com Enríquez Negreira. Això tenim una banda per aquí, que el Barça confia que acabarà en res, perquè no és només doncs, que tu t'acusin d'haver comprat àrbitres, sinó que has de poder demostrar que has comprat àrbitres i també han de sortir alguns àrbitres que diguin jo coneixia no sé qui que li van pagar per alterar el resultat. Tampoc és tan fàcil i el Barça confia que això quedi en no res.
Claro.
Ara bé, aquí també se sap, perquè a partir del 2015, quan entra aquesta figura d'aquest senyor, que se li està parlant que és exdirectiu, però que era una persona vinculada al Barça, sobretot a l'àrea social i tot això, que és Josep Contreras, que aquí és quan es canvia el sistema de pagament d'aquests informes arbitrals, sinó que aquest senyor feia d'intermediari. Diu, mira, a partir d'ara no li pagarem els diners directament a Negreira, sinó que me'ls pagareu a mi, jo li compraré els informes, però què passa? que després aquest senyor, quan li feia que el Barça li pagués aquests informes, li posava un recàrrec del 33%, que se'ls quedava ell. Val? Aleshores, aquesta intermediació sí que sembla, doncs, que ell aprofitava per embutxacar-se diners per la porta del darrere. I és això que li ha anat, diguéssim, en fi, això ha servit perquè Joan Laporta hagi dit: si es demostra que algú s'ha emportat el patrimoni del club, el Barça es presentarà com a acusació particular. També perquè li és més fàcil dir tot això i donar aquest missatge de contundència. Doncs perquè això comença, aquest tipus de pagaments, a l'any 2015, quan Laporta no, ja havia acabat la seva primera etapa com a president. Perquè, clar, el problema que té Joan
Laporta... I Laporta no està investigat en aquesta qüestió.
Perquè està prescrit.
És a dir, hi ha Sandra Rossell i Bartomeu, però Laporta, com a president, no està investigat. Clar. Ara parlarem de tot plegat amb una persona que em fa molta il·lusió saludar i que parla clar i català sempre, que és l'exàrbitre Sergi Albert. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
No sé on ets, però segur que ho has seguit.
Havia ho seguit perquè em veu dir si... Veu tenir...
Perquè et vam obligar, no?
No, que em veu dir si volia participar, ja sabeu, em costa molt dir no. I sí, estic lluny, ho he seguit i tinc totes les dades que ha facilitat el senyor Laporta. I, bueno, després de sentir el Toni Muñoz,
sí.
Pues, em sembla que poca cosa puc aportar, perquè ho ha clavat.
Ara anirem desgranant una miqueta tot plegat... Tindreu moments per anar comentant diverses qüestions i també deixeu-me saludar l'advocat en dret de l'esport, que és el Marc Remolà. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Ara anirem amb la Míriam Díaz fent una ràpida dissecció de tot el que s'ha dit i a partir d'aquí aniran sorgint diverses preguntes que anirem comentant. Per on comencem, Míriam?
Doncs mira, sobre el que deia el Toni de si s'ha pagat àrbitres o no, Joan Laporta ha remarcat que el Barça no ha comès cap delicte de corrupció esportiva, diu que mai han pagat a ningú per comprar àrbitres i alterar la competició. I el que deia el Toni, que han trobat fins a 629 informes en paper i 43 CDs fets des del 2014 en endavant.
Això Toni, això on era?
Això, mira...
Això que no es tenia i avui ja han sortit físicament aquests informes amb aquestes caixes que s'ha pogut veure a la roda de premsa, això on era?
Doncs això era... ho tenien emmagatzemat en els discs durs del club, que no s'havia trobat, perquè aquí... Per què s'havia fet aquesta sospita de que realment no existia? Doncs perquè el propi Barça va admetre davant l'agència tributària quan li van demanar, diu, escolti, aquestes factures que s'han fet, per quin servei? Ensenyi'm quins treballs s'han fet. I el Barça va dir, ostres, jo és que això, aquests serveis no els trobo, no trobo aquests informes. I aleshores va ser quan van dir, escolta... Doncs
hem pagat per uns informes que no tenim, no?
Clar, i aleshores, clar, quan tu pagues per una cosa, quan tu factures per un servei que no t'han prestat, és corrupció.
Sí, sí.
No? Però clar, el Barça... va obrir, diguéssim, o va encarregar una investigació interna al despatx de l'Andreu Vandeneinde, recordeu,
el
Junqueras, per exemple, i d'altres tants, i això ha sigut...
Això era Son Bien. Sí.
I aquesta investigació interna, doncs al final han pogut recopilar fins a 629 informes. On estaven? Doncs només els discs durs del club i també doncs els que va portar el fill d'Enríquez Negreira a la causa, que també els van aportar, i també els que van trobar quan van escorcollar a casa de Josep Contreras, no en aquesta causa, perquè el senyor Contreras doncs, va morir el passat mes de desembre, sinó fa uns quants anys quan el van investigar, i el van detenir, de fet, quan van escorcollar a casa seva en el marc de l'operació Soule, que és la que investiga el desviament de fons des de la Federació Catalana cap a la butxaca d'algunes persones i també de la Federació Espanyola, en l'època d'Àngel Maria Villar, també desviament de diners. Doncs en el marc d'aquella causa també van recopilar molta informació que tenia emmagatzemada Josep Contreras, com abans hem explicat, intermediari entre els Negreira i el Barça, i doncs, en fi, han recopilat tota aquesta informació i avui han pogut aportar aquests 629 informes fets en 4 anys. Per tant, surt una mitjana de 150 informes l'any. El que ells consideren doncs, que és una... Bé, que són molts informes i que per això queda acreditat que no pagaven per res, sinó que pagaven per una feina que efectivament es va fer.
I ha volgut destacar que aquests informes els hi encarregaven a Negreira fill, no al pare.
Yo entiendo que la relación paterno-filial aquí también influye. Entiendo que los conocimientos del padre, la trayectoria del padre y el posicionamiento del padre... sin que sea incompatible con la prestación de estos servicios o con la elaboración de esta documentación por parte del hijo, pues evidentemente entiendo que podía influir.
A veure, Sergi Albert, pel que estem explicant i el que estàs escoltant, estàs d'acord que Negreira no tenia cap capacitat d'influència en els àrbitres? És a dir, que se li pagava el pare o el fill per res?
No, aviam, jo crec que no, que ells estaven segurs que estaven aconseguint, o aviam, el que jo conec d'ells dos, li venien que en res, que ells podien fer, tenien, com diria, un poder intimidatori aquell que et truquen per telèfon i diuen, oye, que te tienes este partido, a ver lo que vas a hacer. I amb això ja en tenies prou. I això és una cosa que es ven, però bàsicament de tot això que estan dient aquí és que, a veure, un àrbitre, quan s'informa, et necessita per saber com ets. Primera. Segona, com pot ser que els informes el fa i el fill, que no ha sigut àrbitre mai, i els cobri el pare. Val? I, per tant, aquests 620 informes, bueno, si hagués passat 1.400, no l'haguessin pagat. No té sentit. Una persona, un àrbitre, és com és, i durant aquella temporada tu pots fer un informe de l'àrbitre, és a dir, pots fer 30 informes per temporada. 629? Bueno, escolta'm, si volen pagar 629 informes, em sembla pues, perfecte. Dividit més o menys donaven 12.000 euros per informe, caram, i no hi havien trobat res al mercat amb un àrbitre, ja no dic de primera o de segona divisió, que ho hagués pogut fer igual de bé. Val. I de totes maneres també, deixeu-me que ho deixi aquí perquè estic de vacances i quan torni, això no s'acaba aquí.
Ep.
És a dir, comencen a tenir por totes aquestes argúcies i comencen a veure algunes pressions. Quan torni de vacances i en funció del que em diguin els Mossos d'Esquadra, ja parlaré.
A veure, això, Sergi, estic per venir-te a buscar, les vacances, cap on tires?
Ho deixo aquí, però bueno, perquè se'n vagin enterant ells, que vull dir que hi ha persones que no els hi poden tapar la boca perquè ells siguin més xulos, com es deia abans, més xulo que un ocho, doncs això. Per tant, queda aquí en espera, però vull dir, avui l'únic que ha fet el senyor Laporta, sota el meu criteri, que crec que comparteix el Muñoz, és más de lo mismo. Ell li pot vendre als presidents, qui sigui, qui li correspongui, jo no és el meu tema. Que han pagat 12.000 euros per informe, jo em sembla perfecte, però clar, una cosa que pots tenir per 1.200 euros, pagar 12.000, bueno, pues sí, està molt bé, jo no tinc res a dir, si volen pagar-ho, ho paguen. Però que ho faci un exàrbitre, o un àrbitre jubilat, com li vull dir, o un àrbitre que ja no actua, però una persona que no ha sigut mai àrbitre. I una altra cosa, entre els àrbitres ens n'enfotem dels informes que han sortit a la premsa.
Per què?
Que ets molt guapo i acaben dient que ets molt lleig. Dient que ets d'esquerres i acaben dient que ets de dretes. Dient que ets una persona molt targetera però que després no treus targetes. Escolta, a veure, com es menja això? Clar, en funció de com ha anat el partit, diu, mira, bé, aquí en este párrafo ja lo ponía, bé, aquí, esto dice esto. Per favor.
O sigui, tu aquests informes, tu com els qualificaries, doncs?
Home, fluixos no, contradictoris.
Per tant, he parlat
amb diversos àrbitres i coincidim i dic, bueno, però pagaven per això? És possible que paguessin per això? Bueno, si volien pagar per això, jo no tinc res a veure.
Però llavors, seguint la
teva... Cadascú d'escalés on vol.
Però, bueno, seguint la teva línia d'argumentació, si pagaven per uns informes que eren molt fluixos, tu quina explicació hi dones? Perquè de quan estem parlant, Míriam? De quants diners estem parlant?
Ells van pagar 7 milions d'euros durant 18 anys.
Llavors, si són informes que són molt fluixos, tu quina coherència li dones, això, Sergi?
Bueno, la que sempre vinc donant aquí hi ha hagut un repartiment de diners, aquí algú s'ha muntat una sortida de diners, no sé com ni quan, perquè jo no estic amb aquests temes, però sí que puc dir que és la meva opinió i que la continuaré mantenint i que aquests senyors s'han repartit uns calés. I si no, perquè el senyor Enrique Negreira no té cap propietat, i si no, el senyor Enrique Negreira perquè treia els quartos amb efectiu, perquè el treia a través de tot el seu equip de persones que tenia treballant per ell, i perquè resulta que l'únic que no és àrbitre és el que fa els informes, i a sobre els factura el seu pare. Però és que, si és que no... Aviam, des del punt de vista arbitral, no quadra per cap lloc més que amb una direcció que tenim, crec, ja la majoria dels àrbitres. Aquí algú ha ficat mal a butxaca. I ja està, i és una opinió, vull dir...
Algú del Barça.
Jo no sóc jutge.
Algú del Barça.
O no del Barça, però bueno, jo ja he pensat que algú del Barça sí que hi ha ficat la mà, perquè que, si no, per pagar això algú havia de dir, ok, jo no ho deia, i cap àrbitre ho deia. Clar, és que aquí, amb el tema dels àrbitres, el que ha fet aquest senyor és tacar-nos a tots, i s'està demostrant que això no té res a veure. És cert, ara, jo estic d'acord amb el que diu el senyor Laporta, no s'ha comprat cap àrbitre. Ara, els calés, si no s'han malgastat, s'han llançat per la finestra. És una opinió majoritària dels àrbitres. Això és l'únic que puc dir. A partir d'aquí, jo ja dic, jo no formo part de la directiva del club, ni de l'administració, ni de res de res, i no tinc res ni a dir-li que ha fet bé o ha fet malament. Jo trobo que és car, jo no pagaria, amb el meu equip de futbol no pagaria això, si jo fos el president no pagaria això, evidentment, i ja està, pagaria un informe. A veure com són els àrbitres. I tinc 32 àrbitres, 20, tinc 20 àrbitres. Doncs amb 20 informes en tinc prou.
Clar.
Cada any 20, i això que aniríem repetint, perquè només baixen dos, vull dir que no, és que no té sentit. Si tens 29 informes, no té sentit.
Marc, però, hi hauria alguna manera de seguir el rastre d'aquests diners?
Penso que si no ha sigut capaç l'agència tributària amb els mitjans que té per fer treure la conclusió d'on han anat a parar aquests diners, doncs difícil serà en l'àmbit de la justícia. Jo suposo que aquí doncs, la investigació en el procés penal és la que podrà arribar a determinar doncs, on han anat per aquest diners, qui els ha cobrat, de quina manera, i a veure, serà una miqueta a l'expectativa del que pugui resultar de l'investigació penal oberta en aquest jutjat de Barcelona.
Clar, perquè aquí, Toni, o sigui, el Barça, el que sí que ha dit és que si veu delicte penal actuarà. És a dir, que aquesta possibilitat plana, que aquests diners se'ls hagi pogut embutxacar algú.
Sí, clar, és a dir, arran del cas de Josep Contreras, que saben que inflava aquestes factures per facturar-li al Barça, tenen el pretext per dir, escolta, aquí comencem a sospitar, i de fet ho ha dit avui Joan Laporta, que algú ha ficat la mà a la caixa, a partir de l'any 2015, també deixem-ho clar, perquè d'aquesta manera queda exonerada tota l'etapa anterior, que és en la que ell va ser president. I clar, i aleshores ara el Barça el que farà és demanar-li a la jutgessa que li ofereixi accions. Això el que vol dir és, el Barça li diu, escolta, jo en el delicte d'administració deslleial que ara m'estàs imputant a mi, realment jo sóc el perjudicat, jo sóc la víctima perquè el meu patrimoni s'ha vist perjudicat per l'actuació d'algunes persones del club o de qui sigui que potser sí que van ficar la mà a la caixa. I per tant, ara li demanaran a la jutgessa doncs, a veure si poden ser perjudicats, per tant, acusació particular, i això, com expliquem avui a La Vanguardia, doncs pot derivar en una situació de si es troben irregularitats durant les etapes de Bartomeu o de Sandro Rosell, que el Barça, ja han dit, que actuaran contra Sandro Rosell o contra Bartomeu en cas que es trobin aquestes irregularitats. Cada moment, també ha dit Joan Laporta, no s'han trobat.
Aquí hi ha una qüestió, crec que tenim un primer punt claríssim de divergència. Sergi Albert dient-nos que aquests informes els troba poc útils, per ser clars, però això entra en una contradicció al que s'ha explicat, Míriam.
Clar, perquè Joan Laporta ha dit que ha justificat doncs, el preu que han pagat per aquests informes, dient que eren informes de qualitat.
No validemos la hipótesis de que esto tenía una traducción de que como el señor Negreira, como vicepresidente del comité de árbitros, influía en los resultados deportivos, alteraba, por tanto, la competición deportiva. Esto no es posible. No tenía esta capacidad el señor Negreira, Enríquez Negreira. No tenía esta capacidad por razón de su cargo. Son unos informes que ens els hem estat mirant, però són uns informes ben fets, de qualitat. També s'acompanyen amb 43 CDs que també hem visualitzat alguns i home, doncs, fa referència, veus una jugada, la aturen, aleshores opina si és penal, si no és penal. També és interessant esportivament el fet de que et parlen de les característiques dels àrbitres que arbitraven en aquell moment, de si era un àrbitre que tenia facilitat a l'hora de treure targetes, que si li agradava que el tractessin de vostè o de tu. És a dir, són informes precisos, molt precisos, en quant al que és un assessorament tècnic i arbitral.
A veure, Sergi Albert, és important que saber d'un àrbitre si et tracta de tu o de vostè?
Claro.
Jo diria que no, però aviam, aquests informes es feien a l'any 93 a TV3 i al 94 i al 95 fins a l'any 2000. Per favor, que això està a la banda qualsevol àrbitre que hagi estat a la categoria nacional, cosa que el senyor, el fill del senyor Enrique Negreira, no ho era. Si a casa l'informe el faria ell i li diria al seu fill el que havia de dir. Però jo m'he llegit els que han sortit, evidentment jo no sóc causa que m'hagi presentat i no tinc, però els informes que han sortit a la premsa són contradictoris i els heu de llegir, simplement. Inclús els que va fer a La Vanguardia posteriorment a l'any 2021-22, que m'està escrivint el senyor Enrique Negreira a La Vanguardia.
Crec que era Mundo Deportivo. Crec que era Mundo Deportivo.
Sí, era Mundo Deportivo, disculpeu-me. Doncs és el mateix, començo a dir una cosa i acaba dient una altra. No? A mi, ni a resta de companys que he consultat, perquè clar, la meva opinió no és única, i per tant han coincidit en que són uns informes fluixets.
Però escolta, la Porta diu que el fill de Negreira... No, dic que el fill de Negreira estava preparat per fer aquest tipus de tasca, ho ha dit la Porta durant la roda de premsa.
Bueno, pues només hagués faltat que l'haguessin posat d'àrbitre de primera divisió, que s'hagués guanyat millor la vida. Va, és que... Aviam, tots els àrbitres no som. Callats sí sabem estar. Però vull dir, clar, que no el vulgui deixar com a tontos, això. Aviam, aquest senyor no està preparat, més que parlava el senyor Luis Aragonés, que crec que va anar al Fenerbahçe, de coaching, etcètera, etcètera. I a més, qui li dirà, i repeteixo, amb un coaching que el seu pare és el vicepresident, que no vol ser el seu coaching, que buscarà altre coaching? Doncs només hi havia mitja dotzena, els altres a pagar, i a pagar en negre, com ja he dit. Vale? I el que volia factura, amb aquest li cobrava més. Vale? Però això, tot això, ho saben els àrbitres, callaran, perquè clar, els que han pagat en diner negre no ho diran ara. Però és així. És que ho saben tots els àrbitres.
Però què vols dir que pagaven amb diner negre, Sergi?
Pues clar, jo volia una sessió de coaching. Què me cobres? 400 euros, hòstia, 200 en negre, vinga, hecho, pum, sessió de coaching.
Però això què era, el propi Negreira que anava a diferents estaments i anava oferint el coaching del fill, no?
Clar, perquè anava dient, escolta, que jo soy el hijo del vicepresidente, clar, a l'àrbitre que anava a dir, pues como no sé quin coaching és millor, pues m'agafo el fill del vicepresident, que estaré millor vist.
Clar, però el vicepresident, a priori, pel que estan explicant, no tenia gaire poder, no? O sembla que no tenia gaire poder.
Com? Que no tenia gaire poder?
No, pregunto.
Això diuen, sí.
Mira, escolta, jo puc dir ara que estic parlant des de l'Hospitalet de Llobregat. Ja està. Això, que no tenia cap poder, sembla mentida que el senyor Luis Medina Cantalejo, que havia format part de la directiva amb la que estava el senyor Enrique Negreira, només li puc dir que o perquè no se n'ha donat compte o perquè ha callat, una de les dues, no ha dit mai res. Si ell diu això, és cert que no és cert. El senyor Antonio Jesús López Nieto, que al principi va sortir dient que no tenia cap poder, ja ha fet marxar enrere. El senyor Iturralde González no ha dit en cap moment que no tingués poder. Clar que tenia un poder. Que no era total. Per suposat que no era total.
Però tenia poder per influir en els àrbitres, doncs? O per triar la seva designació?
No. A influir? Home, a fer la seva classificació, sí. Això, per mi, fins on jo sé, els que feien pujar i baixar els àrbitres es deien Victoriano Sánchez Arminio, Ángel Franco Martínez, José María Enrique Negreira i el gallec que ara no em surt al nom. Ja està. O què passa, que pujaven sols els àrbitres? Escolta, això del coeficiente corrector que s'ha parlat tant, existia i continua existint aquest coeficiente corrector. És a dir, segons àmbits els sembla, el partit ha sigut difícil o no ha sigut difícil. Bueno, a vegades els partits són fàcils o difícils en funció de qui va. Com ja saben qui va, doncs es porten millor o es porten pitjor. Per tant, aquest coeficiente corrector, que li han donat un altre nom, que és corruptor, han baixat i pujat a la gent que els ha donat la gana. Jo estic fart de dir, amb totes les emissores durant tots aquests anys, que els millors àrbitres no estan a primera divisió. No tots, per suposat. Però que no, la selecció d'ascens no era l'adequada. Ho he dit des de l'any 93. Bueno, si el 2023 sembla ser que tenia una certa informació, doncs ja estic content. Però que això ha sigut sempre així. No, subes tu, ¿por qué subes? Ah, no se sabe. ¿Por qué bajas? Tampoco se sabe. Bueno, això no és ni quan jo vaig pujar ni quan vaig baixar. Quan vaig pujar, sí, sé per què vaig pujar, perquè em va interessar saber-ho. Per una cosa de prurito professional, que es deia abans. I quan vaig baixar, també em vaig enterar perquè vaig baixar.
I per què?
I no vaig sortir a queixar. Pues, possiblement perquè vaig aconseguir que el senyor José Plaza i el senyor Vicente Acevedo Román deixessin el Comitè Nacional d'Àrbitres els últims informes que es van fer ells.
I et van castigar?
Bon, sí, però jo ja ho sabia, però no val queixar-se. Quan un lluita contra el poder i no guanyes, ja saps el que et toca.
Ja, però potser el criteri hauria de ser diferent, no de despatxo, sinó esportiu.
Bueno, però és el que hi ha. És el que hi ha, vull dir, jo ho he viscut. Mira, i a més, ara ja, després d'aquestes coses que m'estan passant últimament, ara faré un petit, com es diria jo, un petit escrit que es dirà de vicepresidente a vicepresidente. Ja li he posat títol ara mateix. Serà interessant veure l'evolució del senyor Villar en tot el tema de l'arbitratge. És a dir, el seu canvi radical de postura respecte a com havien de pujar baixar els arbitres. I començarà així. A l'any 1987 entra a la reunió d'àrbitres de començament de temporada i diu: los que estén descontentos con el señor Plaza, con el señor Acevedo, que haya pasado algo, no sé qué, pum, 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 que lo digan. Silenci sepulcral. Qui anava a dir en una reunió d'àrbitres que no estaven d'acord amb el senyor Vicente Acevedo o amb el senyor José Plaza? Tots callats, per favor. Per tant, vull dir, aquesta posició seva canvia 3 anys després i fitxa, tenint un president d'àrbitres que es deia, bueno, que es diu Pedro Sánchez Sanz, fitxa el senyor Vicente Acevedo Román com a persona de confiança. O sigui, la seva confiança amb el president ha acabat, perquè el senyor president aquell fa el que creu que ha de fer, i fitxa el senyor Vicente Acevedo Román, que era, com nosaltres li dèiem, Cardenal Richelieu o el Forro Plateado, perquè era el que sabia moure's entre bambalines. I a partir d'aquí ho connectaríem amb tota l'evolució que llavors té el col·lectiu arbitral. Però bueno, és llarg, ja em dedicaré temps, i bueno, com tinc ara, ja us he dit, altres coses que fem els Mossos d'Esquadra, doncs quan vingui ja ho solucionarem, i però mica en mica...
La consulta als Mossos, Sergi, quina és exactament? Què vols consultar?
No la vull dir. Primer vull parlar amb els Mossos i després ja... Si l'he de dir, ja l'he dit.
Però és una qüestió de... És a dir, per què els Mossos? Amenaces o de què estem parlant?
Deixem-ho aquí. Jo, que sabeu, o que sàpiguen, perquè també he escoltat la ràdio, que jo sigo para adelante.
Que sàpiguen jo, qui, que són àrbitres,
el que dic,
o...
El que jo dic, jo no mentiré. Jo, com a molt, tu em pots fer una pregunta i diré, mira, no et vull respondre perquè no em vull implicar. Però una vegada estic implicat, jo arribo fins al fondo... I no sé d'una altra manera. No.
Però la pregunta que et faig jo és, t'han amenaçat?
No, jo no contestaré amb aquesta pregunta.
Val.
Però està relacionat amb el cas Negreira.
Estic de vacances, estic fora. Bueno, jo ho entenc així. Per això vull parlar amb els senyors que porten el tema, perquè em diguin si es pot relacionar o no. Ja està. I la faré pública, vull dir, no us preocupeu, que la faré pública, perquè sóc així.
Doncs respectem, evidentment, les gestions que volia fer el Sergi Albert. Míriam, i parlem de seguida també amb el Marc, que tenim moltes preguntes.
Sí, anem amb el tema Josep Contreras. Laporta ha dit que, o ha assegurat, que ningú va ficar la mà a la caixa al llarg del seu mandat, del 2003 al 2010, i també ha evitat volcar sospites sobre els altres expresidents implicats. Tampoc ha entrat a valorar quin paper jugava en la trama l'intermediari i exdirectiu Josep Contreras, recordem, mort al desembre.
La pregunta del senyor Contreras estava fora del meu mandat. No tinc per què, de forma priorística, dir res referents a les presidències que m'han succeït. La hipòtesi del Ministeri Fiscal, si prospera, el Barça serà víctima d'aquesta situació... I els advocats, doncs, ens defensareu al Futbol Club Barcelona com calen el procediment judicial.
Això ja ha dit, en cas de demostrar-se que algú es va embutxacar diners, a partir de la trama d'aquest cas es personaran com a acusació i defensaran l'honorabilitat del club.
Els serveis jurídics ja han interposat accions judicials contra les persones que, doncs, de forma irresponsable estan, doncs, atacant o intentant embrutar l'honorabilitat del club. Seguirem fent-ho. Ara no li concretaré accions, però cada vegada que algú s'extralimita
i a més té, doncs, fa una sèrie de declaracions o manifestacions interpretant de manera tendenciosa tota aquesta situació, ens veiem obligats a interposar les accions que calguin en defensa de la reputació del Barça, de la imatge, del prestigi, de la honorabilitat del Futbol Club Barcelona.
Fins a 20 demandes ja han presentat el Barça per aquest cas.
Què et sembla aquesta estratègia, Marc?
Bueno, l'estratègia del Barça en aquest sentit és una estratègia defensiva, enteneu-me, adequada, per intentar justificar aquest sobrepreu o aquest preu que fins i tot es deia de 12.000 per informe, no? És a dir, com pots pagar un preu tan alt si no hi ha algú que també, que a part doncs, dels Negreira, doncs es pugui estar beneficiant doncs, d'aquest tema, no? D'aquests informes del Barça. Potser el Barça no es va arribar mai a plantejar, perquè en el món del futbol les xifres sempre són estratosfèriques i quan es parlen de xifres de 12.000, per nosaltres és molt, però en clubs d'aquesta, com el Barça, doncs 12.000 euros potser és xavalla, no? Nosaltres d'alguna manera sí que ho veiem car, però per ells potser no, però evidentment sí que facilitava doncs, que hi haguessin aquesta espècie d'intermediaris que d'alguna manera doncs, poguessin arribar a inflar, però és una estratègia que considero força adequada i a més doncs, si a més apunta cap a persones, que, com en aquest cas s'ha dit, del Contreras, que és mort, doncs evidentment la defensa doncs, d'alguna manera, a més és fàcil. Fàcil perquè, evidentment, tampoc s'hi podrà defensar.
Clar. Que, jo t'anava a preguntar si és molt fàcil o molt difícil demostrar que un informe està inflat.
És un tema, aquí al final serà un tema de pericials de tipus econòmic i al final els preus els marca el mercat. Jo no sé exactament si estàvem a preu de mercat, si no estàvem a preu de mercat, si en el món del futbol pagar 12.000 euros per un informe és molt o poc, però clar, evidentment...
Eren menys, deixa'm dir que eren menys de 12.000 euros. Sí, normalment, el que va dir el fill de Negreira, que ell cobrava uns 6.000 o 7.000 euros cada mes per haver fet aproximadament uns 10 informes al mes. Vull dir, bueno, el preu seria una mica menys.
Són 600 euros, no?
Exacte.
No? Entenc, bueno. Si són 600 euros per informe, doncs no és un preu inflat, no és un preu exageradament inflat, i seria perfectament defensable que estaria dins dels barems. L'única cosa que se m'acut és veure si pels informes de scouting de jugadors es paguen aquests preus o no, no ho sé. Ja és un tema també com a element comparatiu a nivell d'informes tècnics que es puguin arribar als clubs, quins preus s'arriben a pagar.
Entenc que el Barça és persona física imputada? Entenc que sí, oi?
Sí.
Llavors, de quines sancions podíem estar parlant en el cas del Barça?
Bé, en el cas del Barça tenim per una banda els directius implicats, que en aquest cas doncs, poden tenir, evidentment, penes de presó i inhabilitació per l'exercici del seu càrrec, i llavors com a persona jurídica, com a club, doncs, el Codi Penal doncs, pot preveure com a penes la intervenció d'administració, fins i tot dissolució del club. Jo en aquest cas, jo penso que el cas Negreira, al final el Barça s'estava involucrat en una lluita de poders, en els que jo ja ho vaig comentar una altra vegada, però aquí no només estaria, si està el Barça implicat també hi ha d'estar la Federació Espanyola de Futbol implicada, perquè evidentment en principi si el receptor d'aquests diners, i es considera que aquests diners està un senyor que té un càrrec a la Federació, que és el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbits, la Federació també seria responsable, és a dir, tindria que estar imputat al Barça, tindria que estar imputat a la Federació Espanyola de Futbol, els directius que haguessin intervingut en aquest tipus d'intervencions, i no només serà la dissolució del Barça, sinó també podríem estar parlant de la dissolució de la Federació Espanyola de Futbol. D'aquí també hem d'entendre la intervenció activa del Tebas com a Lliga, i en aquesta pugna de poder entre la Lliga i la Real Federación Española de Fútbol en l'organització de la màxima competició de futbol a Espanya, no? Aquí al final són pugnes de poder i el Barça d'alguna manera es veu entremig utilitzat, i de refilón tenemos el otro hilo argumental de la Superliga, que evidentment jo entenc que UEFA utilitzarà el cas Negreira com un element de negociador i d'intentar que el Barça de dir, bueno, jugarà Champions, sí, tu no dones suport a Superliga, no? I d'aquí també, possiblement també l'entrada en l'escenari del Real Madrid. Una mica és
tot. Mira, parlant del Madrid, Laporta ha acabat, i amb això també acabarem, atacant. Són les explicacions les que ha donat fins ara, i llavors... Ella fixa la diana cap a Madrid, Míriam.
Cap a Madrid. Sí, primer amb el president de la Lliga, Javier Tebas, com a instigador, diu, d'aquesta campanya de desprestigi que, segons ell, hi ha cap al Barça.
I aquí vull assenyalar el president de la Lliga de Futbol Professional. Ha tingut una actuació irresponsable, està tenint, irresponsable, poc prudent i d'una manca de professionalitat evident. Tant amb les seves manifestacions constants per tal d'alimentar tota aquesta polèmica... com també amb accions d'aportar documentacions a la causa que després han resultat que eren errònies, que no coincidien amb la realitat.
Justament demà la porta coincidirà, demà passat, amb Tebas a l'assemblea aquesta extraordinària de la Lliga, en què haurà de donar explicacions del cas davant de tots els clubs de la competició. Allà també hi haurà Florentino Pérez, president del Madrid, per qui també ha tingut dolces paraules, podríem dir, per personar-se en el cas Negreira. També ha dit que el Madrid és un club històricament beneficiat pels àrbitres i l'ha tillat del club del règim.
Durant 7 dècades... la majoria dels presidents dels comitès d'àrbitres han estat gairebé de forma ininterrompuda o ex-socis del Real Madrid, o ex-jugadors del Real Madrid, o ex-directius. Clar, que aquest club es personi i alegui que se sent perjudicat esportivament en el període millor de la història del Futbol Club Barcelona, home, em sembla un exercici de cinisme sense precedents. I mireu, el que confio és que en aquest judici almenys se'ls pugui desemmascarar i aquest judici els posin al seu lloc.
Sergi, el Real Madrid és el club del règim?
Bueno, això diuen, és el club del règim.
Però tu què penses?
Bueno, sí que és cert que quan hi ha dictadures a l'esport és una eina per dulcificar o digue-li com vulguis, les dictadures. I no oblidem que el Madrid va ser el representant a Europa únic espanyol durant molts anys.
I el Madrid se'l va beneficiar?
Bueno, si més no, vull dir, segons van explicar el mateix Saporta en un moment determinat, sí que és cert que utilitzaven el tema aquell de les boles fredes i boles calentes. Amb els sortejos. Com a mínim, aquí sí que feien, diríem, trampetes.
Tu hi dones credibilitat, aquesta teoria de les boles fredes i calentes?
Home, jo, si ho va dir una persona que era del Madrid i Basteig ho va dir-ho, doncs li dono credibilitat. Si és una del Girona, de l'Espanyol o del Cádiz, doncs no li donaré cap.
I que el Madrid hagi sigut un club històricament beneficiat pels àrbitres, com diu Laporta?
Aviam, quan hi ha una diferència, sobretot en aquelles èpoques tan grans de futbol, parlar d'això a vegades em sembla inapropiat. Em sembla inapropiat. I, per tant, jo no... Pel que he parlat des de l'any 71 fins a la data d'avui amb els altres àrbitres, no tinc aquesta sensació. Sí que és cert que el president dels àrbitres, segons en quins partits, ja fossin del Madrid o ja fossin d'uns altres equips considerats grans, sí que és cert que trucava i et deia he depositado toda mi confianza en ti. Cadascú pot interpretar aquestes paraules com vulgui. I jo no li puc dir com les ha d'interpretar ni a tu, ni al senyor Laporta, ni al meu fill. Cadascú fa la lectura a vegades que més li interessa. Sempre dic que totes aquestes analítiques es fan amb la samarreta del teu club posada a sobre. I per fer aquests anàlisis t'has de treure la samarreta, ser el més objectiu possible i les conclusions serien molt més ràpides.
Sergi, moltíssimes gràcies i una abraçada.
A vosaltres, que vagi bé.
Fins aviat, cuida't. Marc Ramola, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra, adéu-siau.
Bueno, no, a veure, és que aquí fa
tant vostès hora, escoltant però, atentament,
home,
eh?
Bueno, estic escoltant, fa una... A part, que jo també vull dir la meva... Sí? Perquè no. Tots hem vist allargaments de partits... i penaltis pitats a favor del Madrid, que és un descaro, però és igual, a part de tot això, tot el dia parlant del senyor Laporta, d'aquí, del caso Negreira, de no sé què, i lo principal, encara no ho dic ni asa ni bèstia. Si voleu saber la pura veritat de l'escàndol de l'arbitratge espanyol, feu el favor de connectar ara mateix, perquè teniu aquí la ràdio els aparatos conformes, amb l'únic mig de comunicació que diu la puríssima veritat, que és els tuits de Vicentes i de Pons.
A veure...
Vicenters, te habla Vicenta Fideportes, l'únic mig de comunicació que te trae la verdad. Y ojo, porque a esta hora de la tarde, cuando son las 16:55, están pasando cojas, como dice el Gerard Rumbero. Están pasando cojas y hay exclusivas calientes.
Última hora de Vicentos y Deportes.
Están...
Última hora de Vicentos y Deportes.
Es...
Última hora de...
Exclusiva bomba de Vicentos y Deportes.
Exclusiva bomba de
Vicentas
y Deportes.
¡Están! El veloz murciélago hindú comía fue kiwi.
¡Están!
¡Va!
¡Están pasando cojas! ¡Están pasando cojas, nenas! Vicentas y Deportes está en el cráter de la noticia y llega hasta el escándalo.
Bomba informativa de Vicentas y Deportes.
¡Petó la bomba! ¡La bomba fétida y la que detona también! ¡Y te trae... Atención, Vicentas y Deportes, te trae la becaria más atrevida y buenorra en mallas, en directo para nosotros. Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
En Vicentas y Deportes.
En Vicentas y Deportes.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Hola, bebé.
Conectamos con la becaria Marcelina Baby.
Bebés,
es horroroso.
Os mando Super Kids Kisslets y os traigo la noticia bomba del arbitraje español. Florentino Pérez ha pitado partidos del Barcelona. Antes del pasado clásico copero, Florentino Pérez fue visto en Menques comprando una peluca.
Rubia.
Después se fue a Corte Fiel a comprar billetes y un pito. Y por esto no asistió al partido, porque estaba en el campo moviendo los hilos para que el Madrid hiciera la macrase que dejó Barcelona fuera del título copero. Atención, porque tenemos audios de aquel mismo día de Florentino Pérez arbitrando. Atención.
Bomba informativa de Vicentes y Deportes.
No se la falta, chatis. Juegan. Todo culé. Expulsado, pero sí que expulsado. Vete a la furgoneta, la cangú. Venga, porque yo lo valgo.
Informativa de Vicentes y Deportes.
Gracias, becaria baby, por traernos la noticia bomba y los audios del siglo, auténticos, verificados y exclusivos. Florentino arbitra al Barcelona para hundirlo y nadie dice nada. Hasta aquí la última sorda exclusiva informativa que te estamos dando aquí. ¡Bomba de efecto!
Última hora de Vicentes y Deportes.
Última hora de Vicentes y Deportes.
Si quieres seguir informado, suscríbete
no
a mi canal de Twister y dale Liken a todo y mantente informado
no
con
queremos.
Twister y Liken
no
y Vicentas y Deportes no te igual. Lo dará todo. Devolvemos la conexión que me estoy ahogando.
Fins ara, perdoneu,
Quina notícia.
Fins ara, lo millor de la tarda,
Que Florentino Pérez és un àrbitre que arbitrava el Barça.
El senyor Albert no ha volgut parlar.
No ha volgut parlar.
Ha dit que ha de parlar amb els Mossos.
Podríem parlar nosaltres.
Toni Muñoz, ens quedem sense temps, però també havíem de parlar de Dani Alves, que és el que ha passat avui.
Doncs que avui ha declarat voluntàriament davant del jutjat d'instrucció número 15, que, en fi, és el jutjat doncs, que porta el seu cas, el cas de la violació comès el passat 30 de desembre a la discoteca Sutton. Avui Dani Alves, doncs, bàsicament ha canviat i ha donat la quarta versió sobre els fets. Sembla ser que serà la versió definitiva, la que ja ha pactat amb la seva defensa. I, doncs, el que ha dit és, bàsicament, que el sexe que va tenir amb aquesta dona va ser consentit. Recordem, doncs, que tot això ho diu perquè van trobar ADN i esperma, doncs, que corresponia amb Dani Alves, doncs, en el lloc dels fets, i que, per tant, doncs, ara hauria, no tenia més remei que admetre que les relacions que va mantenir amb aquesta noia van ser consentides. Perquè hem de recordar, doncs, que en les tres versions anteriors que va donar Dani Alves, la primera va dir que no coneixia la víctima, la segona va dir que ella va entrar al lavabo quan estava dins i no va passar res, la tercera va dir que va ser la noia qui es va abraonar sobre seu i li va fer una fel·lació, i en aquesta quarta doncs ja ha acabat admetent que les relacions van existir, tot i que la noia, òbviament, diu que no van ser consentides, però ell, per defensar-se...